creix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui a la secció de salut posem el focus en una de les lesions més temudes entre esportistes i futbolistes, la ruptura de lligament creuat anterior, una patologia cada vegada més habitual tant en l'esport d'elit com en categories amateurs. Per entendre què passa realment dins del genoll, com és el procés de recuperació i com es viu des de dins, ens acompanyen dues veus clau des de Badalona. D'una banda, el Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i de l'altra el Gerard Clarà, que és esportista, juntament amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Ferran Casoliver. Què tal? De nou, com estàs?
Hola, bona tarda.
I amb el Gerard Clarà, esportista. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Ferran, per començar, què és exactament el lligament encreuat anterior i quin paper té dins del genoll?
Doncs el lligament encreuat anterior, tal com diu el nom, a veure, és un lligament, vale? I al final és dels quatre principals que dona estabilitat al genoll. I bé, doncs, els lligaments van de os a os, en aquest cas del fèmur de la tíbia, i s'ocupa d'evitar que hi hagi una translació anterior de la tíbia respecte al fèmur i controlar les relacions.
Gerard, en el teu cas, recordes el moment de la teva primera lesió?
Sí, va ser quan tenia 16 anys. Me'n recordo que sortia de l'escola, ja m'havia trencat doncs, una setmana o dues setmanes abans d'aquell moment, i el meu pare em va dir que, doncs, que m'havia trencat fent les proves de la ressonància i tot, el lligament creuat. En aquell moment jo no sabia què significava aquesta paraula, però al moment d'assabentar-me vaig saber que m'havien d'operar, que havia d'estar, doncs, això, una llarga durada recuperant-me, i va ser dur el moment, vaig haver d'acceptar aquesta notícia, però al final em vas proposar uns objectius i els vaig acabar assolint.
Mm-hmm. Ferran, per què creus que aquesta lesió ara és tan freqüent? Perquè no parem d'escoltar notícies actualment de que els jugadors de futbol, en aquest cas, doncs estan trencant els creuats. Per què creus que és tan freqüent ara, avui dia?
A veure, principalment el creuat es trenca també en molts esports, com per exemple l'esquí, que de vegades la diferència és que, per exemple, el futbol té molta més població que juga. Llavors, també, òbviament, doncs hi ha molts més jugadors de futbol, val? Però tot el que sigui qualsevol esport que impliqui canvis de ritme, acceleracions, frenades brusques, salts i contacte, en aquest cas com és el futbol, doncs augmenta el factor de risc de patir una lesió del creuat. A part d'això, hi ha altres factors, no? El factor que és el que principalment des de la part de fisioteràpia i des de la part dels professionals d'esport recalquem molt, que és la prevenció, és a dir, un bon treball tant de força com de propriocepció, d'estabilitat, d'equilibri. I bueno, després hi ha altres factors també, des del gènere, doncs el gènere femení té més risc que no pas un masculí. Després gent doncs, que té deficiència muscular, en aquest cas en els isquiotibials, gent que el patró de la marxa doncs, té més val de genoll o un control lumbopèlvic que li falta. Després hi ha altres aspectes més externs, com pot ser des de que jugues amb gespa artificial, gespa natural, quin tipus de calçat portes. Entrem una miqueta aquí, fatiga també, si tenim un sobreaccés d'entrenament, molta freqüència, també la fatiga ajuda a que tinguem més fallos, no? Més fallos en el cos i puguem desenvolupar aquesta lesió.
Perquè, Gerard, en el teu cas, te'ls vas trencar dos cops, els creuats. Aquest segon cop et va agafar diferent emocionalment?
Una miqueta sí, em va sorprendre. Al final, el segon cop va ser quan tenia 18 anys, va ser quan tenia 16 anys, va venir la pandèmia i després em vas trencar els creuats
perquè
de l'altra cama.
Perquè va ser la mateixa cama?
No, va ser a l'altra cama. Primer a la dreta i després a l'esquerra. I, bueno, això acostuma a passar. I al final, pues, sabia el que havia de fer, com a mala experiència de la primera vegada, però al final, com que ja sabia el que havia de fer, doncs els objectius eren els mateixos, vaig saber que havia d'estar també molt de temps recuperant-me, però al final, doncs bé, em va agafar una miqueta així de sorpresa, però com la primera vegada. Al final vaig anar dia a dia fent la rehabilitació i al final em vaig acabar recuperant i ara encara estic jugant.
I Ferran, què diferència un pacient que arriba per primera vegada d'un que ja ha passat per una recaiguda?
Va, principalment és el factor emocional i psicològic. Principalment és aquest, amb la por a desenvolupar una altra vegada la seva activitat esportiva. Principalment és aquest punt. Després, sí que de vegades podem trobar el cas com el Gerard, que és una cama i després és l'altra, no? Però també ens trobem que de vegades sona la mateixa, vale? Perquè la mateixa sí que trobem que de vegades hi ha hagut, ja per l'antecedent de lesió, vale? Aquella cama no queda exactament igual i pot haver-hi dèficits de força, dèficits d'equilibri, el que parlàvem una miqueta abans, però una miqueta més accentuat. Inclús la segona vegada, si és una cama més, una cama una i una cama una altra, has de tenir nassos, vale? Però quan et passa la mateixa és molt fotut.
Perquè realment també és més fotut, no? Potser
sí, que... sí, perquè ja aquelles estructures no estaven igual que de sèrie, vale? I a sobre tornes a trencar, normalment es trenca més encara. Llavors és una intervenció sobre una intervenció, treballant més teixits. Llavors és complicat, és complicat aquest aspecte.
Perquè què determina si una ruptura de creuats ha de passar per quiròfan?
Principalment l'estat. O sigui, és a dir, quan fem la ressonància també veiem una miqueta l'estat intern de com estan totes les estructures. Primer és això, després l'aspecte de l'edat del pacient, en aquest cas, si val la pena, no val la pena, la seva activitat esportiva, si és professional, és amateur. Llavors aquí entren molts factors, una miqueta, també com li afecta la seva vida diària, no? Si és una persona que és molt jove i vol seguir jugant a esport, normalment es tira. Una persona més gran, amateur, bueno, valorem com és la teva vida, que a què et dediques professionalment, segurament no guanyaràs la vida jugant a futbol, clar. Què vols fer, operar-te, no operar?
Ja ho valores una mica amb el pacient, no, també?
Exacte, aquí entren molts factors.
Sí. I Gerard, què va ser el més dur en el procés previ i posterior a la cirurgia?
Bueno, sobretot, com ha dit el Ferran, jo crec que a nivell mental és molt fotut. A nivell físic, jo crec que ja et diuen des d'un primer moment que hauràs de treballar, des del primer dia, que passes per rehabilitació i has de passar molts dies per allà. Però jo considero que el moment previ d'acceptar que t'has d'operar i que has d'estar entre 8 i 12 mesos de baixa per no jugar a futbol, doncs és complicat, i sobretot després, perquè normalment jo me'n recordo que tant la primera com la segona lesió, cap al 6è, 7è mes, jo ja em veia que podia córrer, podia tocar pilota, podia fer canvis de ritme de manera pues, progressiva, i el que més complicat va ser, doncs, va ser haver d'esperar, perquè encara em deien que no podia entrar als terrenys de joc. Llavors, doncs, estava en aquell moment de 6è, 7è mes, i jo ja em veia amb ganes de poder sortir i poder debutar un altre cop, però em van dir que m'esperés, i això va ser, doncs, bastant complicat també, però al final, mira, jo crec que el fet d'esperar aquell temps per saber que estàs totalment recuperat, doncs, va ser clau.
Perquè va haver-hi algun moment en concret on vas ser conscient de que la recuperació seria llarga i exigent?
Sí, sí, sí. Bueno, el primer cop jo me'n recordo que, bueno, ja us ho he dit, però el meu pare quan em va dir que em vaig tancar els creuats no sabia que era aquesta paraula fins que em vaig començar a cercar. I en el moment en què, doncs això, em van dir que la rehabilitació hauria de ser molt llarga, doncs va ser com un moment que vaig dir, ostres, doncs ara hauré d'estar 8, 9, 10 mesos recuperant-me, però al final jo crec que si vas dia a dia sense mirar més enllà, acabes assolint els objectius i al final acabes podent jugar un altre cop.
Perquè Ferran, pel tema de la rehabilitació, quines són les fases claus?
La primera fase és el control de la inflamació, vale? És el primer ítem que tenim que fer, el control de la inflamació. Ja començar a treballar el factor emocional i psicològic des del primer dia, perquè la gent ve fotuda, té ganes de començar, no ho accepta, la majoria no ho accepten. Després ja entrem a la fase de guanyar mobilitat, rang articular, i començar a guanyar el to físic base, vale? La zona més bàsica. Després ja comencem, un cop guanyem, controlem la inflamació, guanyem la mobilitat, comencem a treballar més exercici físic com a tal, a guanyar força en tota l'extremitat inferior, treballar propriocepció. Llavors ja entra l'última fase, que és aquí quan el Gerard deia, no? Els 6-7 mesos de, ostres, jo ja me veo, jo ja me veo, i dius, ja, però no tens garanties.
Clar.
És a dir, et veus, però entrar en un terreny de joc implica moltes més coses. Sí. Llavors aquí és quan entra la fase de posar el pacient, en aquest cas, a treballar situacions específiques que es trobaran al terreny de joc, en aquest cas. Per què? Perquè ell mateix ja vagi perdent la por i entrenant aquelles situacions. Perquè no és el mateix posar-te i aixecar 100 quilos que dir, no, però és que en el futbol tindràs que accelerar de cop i volta, frenar mitja volta i frenar una altra vegada. Clar, ja no és el mateix. Ja no és el mateix.
Gerard, que veig que estàs dient que si tot això tu ho vas viure, no?
Sí, 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 com bé ha dit ell, al final me'n recordo que els dos primers mesos després de l'operació vaig anar cada dia a rehabilitació a guanyar doncs, múscul i tota aquesta part, però després quan vaig començar ja a saber que podia començar a trotar, podia començar a tocar pilota, a fer canvis de ritme de manera progressiva, doncs m'ho vaig fer doncs, això, doncs, de manera doncs, de poc a més. Al final, quan estàs al 6è, 7è mes i veus que ja pots fer moltes més coses, però et diuen, tranquil, perquè encara no pots entrar a jugar a competir al 100%, doncs dius, vale, jolín, ja vull anar, tinc nervis de poder jugar i tot això, però al final, com bé ha dit ell, ha d'haver-hi un període d'adaptació perquè tu sàpigues tot el que has fet durant tota la recuperació puguis fer-ho després al terreny de joc.
Uh-huh. I Ferran, com treballeu la por a la recaiguda des de la fisioteràpia?
Principalment, també hi ha els especialistes dels psicòlegs, uh-huh. òbviament, no? Hi ha gent que li afecta més fort, hi ha gent que li afecta més fluix, cada un és un món. Però amb el que hem comentat, o sigui, treballar la por al final és posar-lo en situacions reals, vale? I que el pacient vagi agafant confiança poquet a poquet. Que vegi que, ostres, pues realment no passa res, que ho pot realitzar. I ja després, passar d'un àmbit més de camell i gimnàs a un àmbit més als terrenys de joc. I dir, vale, ara estàs aquí, ja tens ganes, no? Començaries sí, sí. ja a córrer i venga, a jugar a partit ja, però dius, no, frena, i ara anem a treballar aquí. Mm-hmm. O sigui, les situacions que tu viuràs. I poquet a poquet, el pacient ja va agafant la confiança i es deixa anar i s'oblida més d'aquest trauma que ha passat durant aquest temps.
Clar. Gerard, com van ser els teus primers entrenaments després de que et donessin l'alta?
Després de donar-me l'alta, me'n recordo que els meus primers entrenaments es van centrar molt en agafar confiança, sobretot. Me'n recordo que els típics rondos que es fan al començament dels entrenos, doncs primer m'anava posant per fora per començar a tocar pilota, ja tenia la confiança de que m'havien donat l'alta i ja podia fer els canvis de ritme, ja podia fer totes les coses que puc arribar a fer per a jugar un partit de futbol al 100%. Llavors me'n recordo que vaig anar de manera progressiva. El que sí que potser vaig patir una miqueta més, no va ser a nivell mental, però a nivell de genolls, la veritat és que no he patit mai, al final, després de les
després
lesions.
Després de l'operació no has tingut cap molèstia.
No he tingut cap molèstia, però sí que, per exemple, a mi els dos cops em van treure de l'isquio, els dos uh-huh. cops, i me'n recordo que tenia doncs, sobrecàrregues de l'isquio, els bessons, sobretot els primers mesos després d'anar malalta, se'm carregaven molt. Al final jo crec que són com efectes secundaris de la lesió que sí. jo vaig tenir sort i no, avui en dia encara no tinc molèsties als genolls, però sí que potser en alguns moments, com que em van treure dels isquios, se'm sobrecarga l'isquio, els bessons també, però al final això, de manera progressiva, al final vaig acabar entrant, vaig acabar fent confiança i he acabat jugant al final.
I a nivell de prevenció, Ferran, quins factors diries que augmenten més el risc de patir una lesió de creuats?
Bueno, els factors que pateixen, o sigui, que poden arribar a fer patir més del creuat és el que comentàvem abans una miqueta. El gènere, el fet de tenir poca força en els isquios i més per al creuat anterior, aquesta relació, però en general tenir poca força, desequilibris, falta de control neuromuscular, falta de treball preventiu, que això és el que comentava al principi, és el que més posem interès i més remarquem, sobretot en nanos joves. Perquè ara hi ha molta canalla que juga a futbol, a bàsquet, a qualsevol, i de vegades és molt, vinga, tirem pilota i a jugar, i és un ja, però ensenya'ls a tenir una educació bona. Per què? Perquè no pateixin, vale? Després el que dèiem, doncs de vegades molt d'accés de càrrega, sí que és veritat que veiem nanos que venen a la consulta, nanos joves 15-16, estan jugant a Divisió d'Honor i tenen unes càrregues d'entreno que són brutals i dius, si són nanos no saps on arribaran, no saps si estan preparats o... Primer és l'estudi, no? Però els hi foten una càrrega que són com professionals, quasi bé. Mm-hmm. Però després no els hi donen aquest mimo o aquest cuidado que uns professionals de veritat sí que tenen, tant de fisioteràpia, de nutrició, psicologia... Clar, tenen uns àmbits darrere que són focalitzats únicament por i para. I en canvi la gent de peu no tenim aquests aspectes.
I ja, Gerard, per acabar, després de dues ruptures, has canviat rutines d'entrenament o hàbits?
A veure, la veritat és que des de que jo era petit sempre m'he pres molt en sèrio les indicacions que em donaven els entrenadors per intentar evitar lesionar-me i tot això, però sí que en els últims anys, al tenir l'experiència doncs, d'aquestes dues lesions, doncs sí que m'he pres molt en sèrio el treball de força, el treball de prevenció, el descans i l'alimentació també juga un paper molt important. Al final jo considero que tot el treball que et diuen els preparadors físics o els fisios és per tu, és un benefici teu, al final jo ho faig, és una exigència que m'he proposat des de petit i doncs bé, al final m'intento cuidar el dia a dia fent exercicis de prevenció, també a nivell personal, no només en l'àmbit esportiu sinó a nivell personal jo ja de cara doncs estic amb altres preparadors físics que m'ajuden a poder prevenir que em torni a passar un altre cop, perquè un tercer cop sí que ja seria molt fotut. Però bueno, al final jo crec que és això, cuidar-te, alimentar-te i tenir una base estructural, sí, que puguis doncs poder disfrutar del futbol i almenys jugar.
Aquesta és l'actitud, o sigui, és el que s'ha de fer.
Sí.
Per desgràcia l'aconseguim molts cops quan patim aquestes lesions.
Sí, sí, sí.
Però seria això, o sigui, primer per disfrutar de l'esport que t'agrada, mm, de la manera més sana possible, i a part que sempre ho dic, no us doneu compte, dic, però augmenteu rendiment, és a dir, sí, jugueu molt millor. Mm. Dic, i a sobre de manera bona, dic que no us lesioneu.
Clar.
Però bueno, enhorabona, Gerard.
Moltes gràcies. Veritat
que enhorabona, perquè és complicat, eh? Sortir nadadors, sí, és complicat.
Doncs sí, doncs moltíssimes gràcies, Ferran Casoliver, fisioterapeuta, i Gerard Clarà, esportista, per participar al Connectats.
Moltes gràcies.
Merci.
Connectats amb Carme Reverte. Perquè quan passa l'hora de la llei municipal sempre tindràs a la vora.
Hola, soc la Paula i avui acaba el meu dia d'Erasmus i torno amb tren i m'agradaria recomanar la cançó del Club de les Sesenes d'Hora de Sexeni per afrontar totes les hores que em queden de tren per davant. Adeu! Els ulls se't fan petits, fresca les sis, ens obre el club i les normes estan clares, són sagrades. La u, u, u no la sap ningú i la dos, dos, dos s'ha quedat en res. La tres, 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 repetim. A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I tornem a Badalona. A l'empresa badalonina Miraca Ceràmics es fonen dues passions, la del material i la de la comunitat. De la mà de les dues fundadores, Susana Márquez i Eugenia Bustos, descobrim com un taller de ceràmica es converteix en un espai de creació, connexió i cultura a Badalona. Marxem novament fins a aquesta ciutat per parlar amb la Susana Márquez, l'Eugenia Bustos, conductores de Miraca Ceràmics, i amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb la Susana i l'Eugènia. Què tal, noies? Com esteu?
Bona
Hola,
tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quina va ser la idea original darrere de Miraca Ceràmics? És a dir, com vau decidir posar-ho en marxa?
Bueno, doncs, de fet, nosaltres no ho vam posar en marxa. Ho va posar en marxa la Virgínia, que és la fundadora del taller. Ella, després de la pandèmia, doncs, va decidir obrir el taller, començar a fer classes a poc a poc. I ara ja va començar a fer altres projectes i nosaltres vam començar a treballar amb ella, la Eugènia com a assistent del taller i jo com a professora. I ara que ja tenia els projectes més seriosos i més establerts, doncs ens va proposar de portar el taller des d'aquest octubre. I hem seguit, doncs, més o menys amb la feina que ja fèiem, hem agafat més responsabilitat.
La riendes, no heu agafat?
Sí, sí, sí.
I com us vau conèixer vosaltres dos?
Bueno, nosotras nos conocimos en el taller. Yo que entré como asistente y Susana que primero fue coworker y luego empezó a dar clases, así que nos conocimos ahí en el mismo taller.
Us vull preguntar pel nom. Quin és el significat de Miraca Ceràmics?
Miraca és una ciutat de Venezuela, perquè la Virgínia és d'allà, i és una ciutat de tradició de ceràmica, que fan ceràmica des de sempre, inclús als indígenes ja hi ha restes, i llavors ella va decidir, és a prop d'on ella vivia, i va decidir posar aquest nom perquè és aquesta comunitat ceramista que l'ha portat cap aquí, cap a Badalona.
Ens has dit que els indígens ja feien aquestes coses, per tant, és una tradició, diguéssim, que ja ve de fa molts anys.
Sí, sí, és una artesania que és...
Sí, sí. I com descriuríeu el vostre taller? Què el fa especial?
Creo que lo hace especial el hecho de que reúne mucha gente por ahí de distintos perfiles, pero todas reunidas en un mismo espacio generan una linda energía. Creo que eso lo hace especial.
I quins són els processos clau del vostre treball, des de la matèria primera fins al producte final?
Doncs nosaltres al taller treballem amb gres d'alta temperatura i es treballa com qualsevol ceràmica, es pot treballar amb el torn, amb modelat, es poden combinar totes les tècniques. I llavors, doncs, jo faig més classes que l'Eugènia i l'Eugènia prepara els forns, els carregues, descarregues, és una de les coses més clau i més delicades. I, bueno, tot el procés és delicat.
Imagino.
Té molt de carinyo perquè surtin les coses bé i al cap i a la fi, doncs, és el que té d'especial, que cadascú fa les seves peces.
I personalment, quina part del procés ceràmic us atrau més a vosaltres?
A mi m'agrada molt fer torn, que per això vaig començar. i m'agrada donar-li un toc diferent a les peces de torn amb el modelat. I l'Eugènia...
Sí, a mi me gusta, en realidad me gusta todo el proceso, pero soy más del modelado a mano y también me gusta la parte del horno o por ahí formular esmaltes, uh-huh. ese tipo de cosas más de investigación me agradan.
I com definiríeu l'estètica de Miraca? Teniu com codis visuals o conceptes que repetiu?
Miraca, el que és el taller, és com un entorn molt neutre, és senzill i és càlid, llavors... Clar, està ple de les obres de les alumnes, que són totes diferents, i llavors ja és com una exposició d'un
com un petit museu, no?
Sí, sí, de cada estil diferent. I, bueno, nosaltres també tenim estils diferents, o sigui, com creadores, diguéssim. Però, bueno, ara, per exemple, estem fent un encàrrec en conjunt, com Miraca, i al cap i a la fi doncs, arribem a acords de disseny, clar, també.
¿Y qué importancia tiene para vosotras la base formativa? ¿Si ofereu sí. cursos?
Sí, sí, bueno, estamos dando cursos y para nosotras es muy importante la parte formativa porque, bueno, la cerámica tiene sus procesos y uno no puede tampoco ir muy espontáneo. Hay que respetar los tiempos de secado, no apurar las cosas porque a veces las pueden petar en el horno o el esmalte puede fallar. Claro. Así que básicamente eso, tenemos mucha dedicación en el proceso y uh-huh. en enseñar.
¿Y cal coneixements previs abans d'accedir als vostres cursos?
No fa falta. O sigui,
Ho ensenyeu allà, no?
Sí, tot sí, això? Sí. O sigui, tothom comença de zero, perquè si no seria impossible. Clar. Tothom comença de zero i a vegades molta gent ve a fer els workshops que són com d'un dia suelto uh-huh. per fer un tastet, per veure si li agrada, si no li agrada, si li tira o no li tira... I també, si comencen fent el mes directament perquè volen apuntar-se i ho tenen segur, doncs també venen de zero i nosaltres sempre comencem d'una base doncs, molt senzilla, diguéssim. Després agafem els projectes que vol fer la gent i doncs, potser els demanem que frenin perquè és massa ambiciós o si no, doncs anem fent d'acord amb com evoluciona cadascú també.
I normalment les classes de quants alumnes acostumen a ser?
Promedio 6, sí. 6, 7...
Creieu que és adequat aquest número, no? Per al final, per estar com més atent també al sí. treball de cada...
Sí, són grups sí. petits, també com es barregen gent de molts nivells, perquè hi ha gent que porta més temps i gent nova, doncs sempre doncs, qui porta més temps i té processos que ja els pot fer per ells mateixos, doncs ja van fent i podem tenir més atenció per la gent nova i bueno.
Uh-huh. I heu notat canvis en les vostres alumnes?
Sí. Sí, sí.
Sí, 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 es muy lindo ver eso, la evolución, claro. cómo va creciendo cada una, cómo van evolucionando también su estilo.
Com sí, es frustren al principi sí. i després acaben amb resultats.
Clar, pensa, ostres, com he pogut acabar fent sí. això, no? De com vaig començar, sí, sí, sí. normal. Sí, sí. I us he preguntat per la reacció del barri, com ha estat?
Bien, tuvimos, bueno, buena aceptación, sí. Hay mucha gente que por ahí de pasada por uh-huh. la vereda entra... Les llama la atención el escaparate, entonces pregunta. Mucha gente que pasó, entró y ya se quedó. Sí. También funciona el boca en boca, claro. muchas alumnas uh-huh. que también nos promueven, así que
sí. nos ajuda. Sí, ara estan fent obres allà a la vorera, ens estan posant nova i també es nota molt.
Sí. sí, els curiosos, no?, que van
sí,
a mirar.
Sí, clar, van a mirar les obres i aprofiten.
Clar. I com veieu la ceràmica en el context cultural actual? És encara popular?
Hi ha hagut un moment de molt de boom, com de hobby, després de la pandèmia, d'estar a casa, com de dedicar-li hores a fer les coses, que crec que hem reconnectat una mica amb això. Sí. I ara crec que segueix. O sigui, la gent segueix buscant aquesta cosa per estar tranquil·la, per connectar i desconnectar també, no?, del dia a dia.
Sí. I quins són els reptes de mantenir un taller de ceràmica artesanal en un món cada vegada més digital i industrialitzat?
Bueno, justamente eso, que es una actividad totalmente antagónica a lo que exige el día a día de estar todo el tiempo conectado con rapidez. Entonces creo que la gente, para no saturarse demasiado, busca la cerámica como un proceso de conexión con uno mismo y bueno, y la satisfacción de crear productos que uno puede usar es, és maravilloso.
I a més, com tan brutes les mans, no pots tocar el mòbil.
Clar, sí, sí.
És una bona tàctica.
De hecho, hay mucha gente que por ahí hasta se olvida de fumar, como mi marido, que una vez fue a hacer cerámica y fuma mucho. 2 hores sin fumar fue un logro.
No, clar, és veritat, sí. No ho havia pensat, això.
Tens unes brutes, sí. No pots.
No pots agafar el mòbil ni fer altres activitats que no sigui la ceràmica.
Sí, exacte. Sí.
I vosaltres com compagineu la part creativa i artística amb la part empresarial?
Doncs és tot el dia. O sigui, sí. Al final estem, no sé, responent mails i després estem fent una peça i esmaltem una cosa i llavors entra algú a la botiga i expliquem. És tot el dia, és 24/7.
Sí. I teniu ara mateix algun projecte o col·laboració cultural que vulgueu destacar?
Sí, sí, bueno, ahora tenemos un par de invitaciones a participar en ferias y mercadillos. Y el último proyecto que tenemos ahora, un encargo muy bonito para un centro quiropráctico. Uh-huh. Así que estamos con esas cosas nuevas.
Uh-huh. ¿Y creyeu que la cerámica es una cosa efímera o es perdurable?
O sigui, té les dues parts, perquè al final una peça, fins que no la fiques al forn, no, diguéssim, no passa a ser permanent, sempre es pot desfer mentre que no ha entrat al forn. I també té això, no, de que sí que és perdurable, perquè bueno, trobem restes, no, de l'antiguitat i encara són, sí, allà, diguéssim, si les tractes bé i la cuides, la ceràmica pot ser eterna i a la vegada, exacte, és efímera fins que no la fiques al forn.
Clar. I quina peça o col·lecció de Miracà Ceràmics us fa sentir més orgulloses?
Bueno, creo que este último encargo, porque es el primero de nuestra gestión, así que nos hace mucha ilusión y, sí, y estamos contentas de trabajar juntas.
Uh-huh. Com és treballar vosaltres dos? Us compenetreu bé?
Sí, molt bé. Sí, sí, molt bé.
La veritat que des de que vam... O sigui, jo ja coneixia Miracà perquè era ja coworking, i no sé, l'Eugènia doncs va arribar a fer la seva feina i jo ja passava moltes hores a Miracà, sí, i des del principi ella m'ha ensenyat moltes coses perquè sí que porta més temps amb la ceràmica i m'ha ensenyat moltes coses tècniques i moltes coses de com de la ciència de la ceràmica i potser jo sóc més pràctica doncs perquè he fet més cursets de torn, perquè he fet més hores de tècnica en si, però crec que ens compenetrem bé. I,
sí, sí, sí,
i...
Diríeu que potser que heu après, no?, l'una de l'altra,
sí,
en certs,
sí, sí,
aspectes.
Jo també de Susana, por ahí muchas cosas del torno que estoy aprendiendo también.
Encara, sí, esteu aprenent coses.
Sí, sí.
Sí, no, sí, pares, sí, no s'acaba mai.
Ja, m'imagino.
Sí, és eterno.
I si haguéssiu de donar un consell a una persona que vol començar a treballar al fang, què li diríeu?
Jo, més que sobretot, que al principi trenquis peces, però no trencar-les, sinó analitzar-les. Perquè és important veure el que estàs fent i entendre el que estàs fent per millorar-ho i per millorar la tècnica i per treure't frustracions, per distreure't. Vull dir, si una peça la comences malament, entre cometes, i l'acabes malament, després dius, és que pesa, és que és gruixuda, és que...
Clar,
i en comptes, si aquella potser no l'acabes però la fas per la meitat i mires el que estàs fent, la següent la faràs millor i t'emportaràs a casa una peça que t'agradi.
Sí, yo en mi caso también le diría que lo tome con calma y que disfrute el proceso, porque a veces sí llegan con mucha ansiedad de querer producir como una máquina y no somos máquinas, somos humanos. Uh-huh. Entonces está lindo ver eso, ver el crecimiento y la evolución en el proceso de cómo uno puede trabajar una pieza y cuanto más le dedica, más hermosa termina. Así que eso, que lo tome con calma, que a veces se va a frustrar, pero que no baje los brazos y que siga insistiendo, porque a veces la pieza te indica, no es por este camino, vamos por otro, que en definitiva es como un aprendizaje de vida.
Sí. Creieu que la ceràmica...
Gràcies a la Susana, a l'Eugènia i també a la nostra companya Anna Clara. Fins aquí arriba aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Noranta u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Jo afinava sa guitarra, sol cruixent a l'exterior. S'autobús aminorava, cel ponent posant color.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions. La Unitat Militar d'Emergències, l'UME, de l'Exèrcit Espanyol, ha muntat aquest dimarts el Centre d'Operacions per controlar el brot de pesta porcina africana al Centre de Fauna de Torreferrussa de Santa Perpètua de Mogoda. Aquest centre de recuperació d'animals salvatges protegits, que també és la seu d'agents rurals, forma part del dispositiu per evitar que el virus s'estengui a altres zones o granges de porcs. L'UME està integrada per 25 vehicles i 155 efectius. Aquest desplegament se suma als més de 400 efectius que treballaran durant aquesta setmana a Collserola per contenir el brot. Fa tot just una setmana que es va trobar el primer dels dos cadàvers de porc senglar infectats a l'entorn del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. El segon punt d'actuació és a Can Coll, a la frontera de Sant Cugat amb Cerdanyola. Allà s'ha ubicat l'estació més gran de desinfecció dels efectius que treballen a la zona afectada. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha presentat la seva programació de febrer a maig de 2026, una temporada significada perquè és la darrera dissenyada per Gerald Fanon, programador històric de l'equipament. La temporada reunirà 31 espectacles i 37 funcions que combinen teatre, dansa, música, òpera, humor i propostes familiars, consolidant el Teatre Auditori com un centre cultural d'excel·lència multidisciplinari. Entre els títols destacats hi ha La tempestat d'Oriol Brogi, Pònsia amb Lolita Flores, Gola amb Oriol Pla i Els fills amb Emma Vilarasau, Mercè Aranaga i Jordi Buixaderes. En dansa, la programació inclou It Dansa, Maria Pagès i Sonoma, La Baronal, que claurà la temporada. La venda d'abonaments s'obrirà l'11 de desembre a 9:45 del matí i la venda general d'entrades començarà el 18 de desembre també a 9:45. El seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba resident a Sant Cugat, Max Caldes, ha destacat la bona feina del júnior amb el planter. Els darrers anys ha deixat de ser l'ànec lleig per competir amb els clubs de Terrassa i el Polo, guanyar campionats i aportar jugadors a la selecció, ha destacat. El tècnic argentí ha estat designat per quarta vegada com a millor entrenador mundial després d'assolir la medalla de bronze a l'europeu, classificació per al Mundial 2026 i tercera plaça a la Pro League. Caldes ha donat un cop d'ull a l'hoquei herba estatal al programa Esport en Marxa, que es pot recuperar des del web www.cugat.cat. I amb aquests apunts esportius acabem per ara. Trobareu tota la informació a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Agulli de Ràdio. Sergi Guiu, en un son, bon dia.
Hola.
Molt bones.
Oi, aquest tonet a mi no m'agrada, eh? No,
aquí de tonets només n'hi ha un.
Estàs enfadat o què?
Aquí només hi ha un tonet hostil.
T'han fet enfadar o què?
Està de reacció. No, la veritat és que a mi em costa molt enfadar-me, la veritat.
Sí, això és veritat.
No tinc temps per parlar.
Avui farem un especial Thanksgiving Day.
Molt bé, en anglès,
perquè avui és el dia d'acció de gràcies.
Tu bueno, avui no t'examines de...
Sí, jo t'he entès.
Ah, molt bé. Teniu un problema, eh?
Jo t'he entès.
Doncs això, farem un especial recopilant alguns dels moments dedicats a acció de gràcies que apareixen en algunes de les sèries. Segurament ens n'hem deixat molts, claro. Però n'hem triat 17, si no m'equivoco.
Déu-n'hi-do. Però...
O potser no, és que ara estic content de memòria. Però més o menys com els més destacats.
Vale.
Jo crec que els oients...
Avui crec que hem d'anar per feina, Judit.
Sí, perquè... no tenim una actualitat avui.
Perquè hi ha molta feina, hi ha molta taca,
és que
no?
Potser no n'hi ha... No sé, que no sé com ho he contat.
Ah, vale.
Bueno...
Com vulgueu. Avui ja... No, és que a mi... No me, no, jo 17, vull dir... Jo no, no ho sé, no en conto tants, però no. Està bé.
Jo 8.
8, és a dir, 9 menys.
No va ser res.
Comentar que avui ja s'ha estrenat Stranger Things, val, que la gent ja estigui al quite pels que la vulguin mirar. Dic que he vist Anatomia d'un instant arribant també,
ui,
però
sí.
Jo crec que ja en parlarem un dia que aniguem una mica més coixos de contingut. I... evidentment crec que a l'això avançaria hem de fer menció d'Oriol Pla, que sí. Aquest inici de setmana va aconseguir fer històries en el primer artista català, evidentment tothom ha parlat de que és el primer artista espanyol, però no oblidem que és català. Emmy Internacional al millor actor per la sèrie Yo Adicto de Disney Plus, basada en, crec que és un llibre del Javier Giné, que crec que és amb la que està basada la sèrie que va produir Alea Media i Disney Plus.
Molt bé.
Menció,
la veritat és que sí, feta. Sí, enhorabona.
32 anys té Oriol Pla.
I un Emmy, eh?
Però tinc la sensació de que fa 44 anys que ja està fent coses aquest
sí.
Noi. Hòstia, jo fa tota la vida que el veig amb aquest. És una persona que m'ha anat com acompanyant tota la vida, no a mi personalment, però sí que l'ha anat veient fent coses. I també veig que també es va premiar el documental esportiu S'acabó, Diario de las Campeones, que parla sí. del petó no consentit sí. de Rubiales a Jennifer Hermoso al Mundial de Futbol d'ara fa un parellet d'estiu.
Sí, si que és veritat que sembla més gran, eh?
No, sí, no, jo no he qüestionat que ell aparenti més de 32 anys.
Home, intrínsecament sí que ho has dit. Sí,
no,
sí, per tu fa 44 anys.
Que el veig, que hi és a dir, que fa com molt més que...
Oh, però aquest noi haurà crescut amb tu, vull dir, l'hauràs vist des de nen, no?
Sí, no ho sé, em dóna la sensació aquesta. També pot passar com els futbolistes, que sembla que tinguin més anys dels que realment...
Desgaste, la professió desgaste.
Professió desgaste.
Sí, Doncs, treballat, generalment.
Està desgastat, ell. Sí. Ara amb el premi, doncs, pot respirar més, més content.
I tant, i tant. Doncs, jo no tinc actualitat.
Vale, pues re, pues re.
Algun dia m'hauria de fixar, quan me surtin coses a Instagram, apuntar-me-les.
Bueno.
Sí, 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 sí. La resposta és sí.
Sí.
Hauries de fer-ho. És a dir, sí, sí. Ho hauries de fer.
Molt bé, ho faré, ho faré, ho
prometo. Al presentar el programa de sèries, doncs sí, hauries de fer-ho.
Molt bé, tomo-li
la crítica. Sense que es converteixi en una obsessió.
Ah, no, no, no em traurà la... Bueno, és que ja no dormo, però no em traurà la son, no, això.
Fantàstic. Tinc més dades, però ja, ja no les vull dir.
Vinga, ah, doncs no les diguis.
Vale, però doncs... Té d'altres sèries. Bé, la vaig a dir. És que... Televisió Espanyola, la 1.
Sí.
Ha estrenat N, que és una sèrie basada en el llibre de Pilar Eire sobre la vida de la reina Victòria Eugènia de Battenberg, la dona d'Alfonso XIII. Doncs ha debutat sent... feia 12 anys que una sèrie històrica de Televisió Espanyola no aconseguia una xifra d'audiència tan alta com aquesta. Evidentment, estratègicament, també van saber-ho ficar a la final o després de la final de Masterchef Celebrity, van decidir fer un canvi de graella i li ha sortit bé.
Molt bé.
I aquest dilluns es va estrenar amb 1.331.000 espectadors.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Carai.
Vale? És sèrie històrica que ha fet història. Vinga.
Molt bé,
d'acord, N, sobre la dona d'Alfonso.
Això també vol dir una cosa molt interessant, i és que aquesta sèrie la podeu veure gratuïtament a RTV Play.
I que Televisió Espanyola, a nivell televisions habituals i espanyoles, és la que millor fa sèries històriques.
Sí,
això jo crec que és una certesa absoluta, començant per una molt més de ciència-ficció com El Ministeri del Tiempo, passant per Isabel, i ara doncs amb aquesta de
Tierra de Lobos no la posem, no? Al mateix sac.
No sé quina és aquesta.
No, la de Telecinco.
A mi em soni.
Bueno. Això també és històrica, aquesta.
Sí, però no era...
no estava basada en alguna...
Sí, sí. Vale. No, ara no recordo molt bé l'argument, però sí recordo... Perquè cotrejava una miqueta, perquè com estaves parlant de les sèries de Televisió Espanyola, que a més tenen molt bona producció en aquest cas, és que has mencionat, doncs res.
I una altra ja acabó.
Sí.
Sèrie turca, que arribarà molt... Actualitat, Judit, ens basem en això nosaltres, som periodistes. Sí. Arribarà muy pronto,
muy pronto,
a Antena 3.
Ah, o sigui, és Nova?
La... No, no, Antena 3.
Antena 3 canal,
sí.
El principal.
És una sèrie turca que es diu Tierra Lejana, en Tierra Lejana, que a dia d'avui té 30 milions d'espectadors. I Antena 3 l'ha aconseguit. Si dèiem que Televisió Espanyola era la millor fent sèries històriques, Antena 3 té un conveni amb les sèries turques fantàstic, perquè totes acaben anant allí i acostumen a tenir bones audiències.
El Can Yaman aquest és nova estrella.
No se sap encara ni el dia ni l'hora d'emissió, però sí que serà el canal principal d'A3 Media.
La sensació que totes es titulen igual.
Jo a partir d'aquí callo i el programa és tot vostre.
Vinga, Thanksgiving!
Vinga, va. Ah, doncs Thanksgiving Day. Un dels moments que recuperem dedicat a Acció de Gràcies és en el capítol 9 de la temporada 7 de The Big Bang Theory.
You remember the Thanksgiving game when it snowed in Dallas? 1993, Leon Lett blew the game in the final seconds and the Dolphins emerged victorious. And then I finally got to do my calculus. I was so pissed I wanted to shoot my TV.
So was my dad. And then he did.
Anyone need a beer?
Yeah.
Thank God.
So, does your dad still live in Texas?
No, he died when I was 14.
I'm sorry to hear that.
So was the man who owned the local liquor store. He cried and cried.
There you go. Oh, thanks. So if your dad died when you were...
No sé si... Jo no la vaig veure, la sèrie.
No vas veure The Big Bang Theory, eh?
No. Tu el recordes, Ivan, aquest moment?
Jo aquest capítol en particular no el recordo, però bueno, he vist molt The Big Bang Theory, m'agrada molt, eh? A més, és un clàssic de les sèries americanes, de les comèdies de situació americanes, més aviat, el típic capítol d'Acció de Gràcies on tot peta pels aires, no? És una mica això.
En aquest cas, en aquest episodi, com dèiem, episodi 9 de la temporada 7, Howard convida el grup d'amics a casa de la seva mare per celebrar el dia d'Acció de Gràcies. Té motius ocults, el seu sogre, Mike Rostenkowski, Qui no
perdona?
No et penso tornar a repetir.
Val.
Rostenkowski.
Molt bé.
Tot junt.
Amb qui...
Sí, no és Mike Rostenkowski.
No són els dos cognoms.
No és Guiu, no és Guiu Monesma. És Mike Rostenkowski, no. És Mike Rostenkowski. Tot, tot junt. Endavant, què diu el Kachowski aquest? Vinga, amb qui no, va, no té res en comú. Endavant.
No té res en comú, passarà les vacances amb ells i Howard no vol estar soles amb ell. Malgrat que Sheldon no hi vol anar, tots accepten el pla. El sopar no transcorrirà com s'esperava. La senyora Wallowies, és que quins noms,
és que són jueus,
ha patit un atac de gota i per tant no pot anar a preparar-se i deixa aquesta feina principalment a raig amb l'ajuda dels seus dos chefs. Aquesta no serà l'única situació inesperada de la nit.
Molt bé, dos chefs, no estaries malament.
Com deia.
Home, no, la
veritat. No la
Pues molt bé, no? De Big Bang Theory. M'agrada molt, feia molta gràcia el personatge de la senyora Wallowitz, perquè és el típic personatge que sempre tenen fora de càmera. Però ah, té,
sí, se la sent.
Té, exacte. I llavors, el bàsicament, l'acudit, potser ja és una mica passat de la data, aquest acudit, però bàsicament el seu acudit és riure molt de l'aspecte físic d'aquesta senyora, perquè mai la veiem. Llavors es poden fer acudits com molt exagerats i a més el seu tret distintiu és que sempre parla cridant des de lluny. O sigui, sempre que Howard interactua amb la seva mare està cridant com la mare està al pis de dalt, Howard, no sé què, no sé quants, coses així.
Però aquí entenc que sí, que se la veu. O
no,
tot
no,
això és...
no se la veu mai a la sèrie.
Vale, vale, molt bé.
És l'acudit d'aquest personatge.
Molt bé. Quina llàstima ser l'actriu.
Sí.
Pues era molt bona i va morir.
No,
sí, va morir durant la producció de la sèrie, perquè a més, home, no és que no la veguéssim en càmera, però sabíem qui era tothom.
Ah.
I va morir durant el transcurs de la sèrie, se li va fer fins i tot un homenatge.
Molt bé. Ja passa això. En sèries llargues.
Sí.
Que es moren algun actor i actiu.
Ja passa, sí.
Venga, ara parlem de com ho coneixeu vostra mare. Si no m'equivoco, aquí hi haurà dos fragments, només n'escoltarem un, però en parlarem de dos, que un és a l'episodi 9 de la temporada 5, que és Slaps Giving 2, que és el que escoltarem.
Hey, you guys should come to my house for Thanksgiving. My husband always spends it with his daughter, so I'm going to be alone anyway.
Can we bring Ted?
It's Thanksgiving. What the hell?
En aquest cas, el Marshall i la Lily decideixen ser els anfitrions del sopar d'Acció de Gràcies amb el seu nou, en el seu nou apartament. El 2006, Marshall va guanyar una aposta amb el Barney donant-li 5 bufetades, de les quals 3 ja han estat cobrades. Com el Ted i el Robin li han fet un regal per aquest dia, decideix concedir-los a un d'ells la quarta bufetada, el que desembocarà a una eterna discussió entre la parella per decidir qui pegarà a Barney. Trobo que és una...
divertidíssim.
Sí.
Clar, ara estava pensant que totes aquestes sitcoms que tenen tantíssimes temporades, perquè ara veig que també ara hi haurà
Friends, diversos capítols.
Clar, acostumem per això, potser no a cada temporada, perquè si no seria extremadament repetitiu, però totes aquestes sèries amb tantíssimes temporades.
Cada temporada.
No totes, són a cada temporada.
És com el capítol nadalenc, és religió.
És com alguna cosa així de capítols nadalencs, que és un capítol ja del salve de la temporada, aquests moments concrets.
Però ja et dic,
Halloween, cites d'aquestes.
Ja t'he dit, jo que sé, ara, per exemple, pensant Friends, potser en tindria 7.
Jo crec que sí, de Friends n'hi ha me va costar.
Hi ha alguna temporada que se'l van saltar, però n'hi ha uns quants, de capítols d'Acció de Gràcies.
En el cas de Com ho conoció vostra mare, a la temporada 3 també trobem l'episodi 8, que també apareix al dia d'Acció de Gràcies. En aquest cas, la Helen, la mare de Jen, arriba per sorpresa a Capside, al matí de Thanksgiving Day. Dawson decideix ajudar a tancar la ferida entre la mare i la filla durant el sopar a la casa de Larry, on els grams es fan càrrec de cuinar pel disgust de Gale. A poc a poc la taula anirà acollint nous comensals per diferents circumstàncies.
Molt bé.
Sí. Estupendo.
Vale, bueno.
Vinga, va, ara sí, la bona.
Ah, val, vaja.
La bona, eh?
Sí.
Diu bueno, Judit clar, Castellà, és que després... Llerbós.
No, és que ben després també està molt bé.
Vinga.
Un
home,
dels
claro,
moments...
sí. Nova defensora de Chicas Gilmore, que ha de dir. Vinga.
Un dels moments d'Acció de Gràcies a Friends.
Oh, yeah, about telling Mom and Dad. I was thinking about maybe writing a letter.
But you know what? That's it. You've had your chance.
What?
Mom, Dad, Ross smoked pot in college.
What?
You are such a tattletale!
Mom, Dad, you remember that time you walked in my room and smelled marijuana?
Yes.
Well, I told you it was Chandler who was smoking the pot, but it was me. I'm sorry.
It was you? And Dad, you know that mailman that you got fired? Didn't steal your Playboys? Ross did.
Yeah, well, Hurricane Gloria didn't break the porch swing. Monica did.
Ross hasn't worked at the museum for a year.
Monica and Chandler are living together.
No recordava que et molestaven els riures.
És que hi ha un moment que s'han enllaçat com dos.
Sí.
És... vols dir que cal enllaçar? No, hi ha hagut fins i tot aplaudiments ara aquí al final. Vinga, home, sí.
És el moment en què revela que la Mònica i el Chandler estan junts.
No, se li revela
als pares.
Als pares, correcte.
Que per mi aquest és dels moments més divertits.
Jo te diré... un dels millors episodis, i evidentment, per conseqüència, el millor episodi de Friends... d'Acció de Gràcies és el de la temporada 5, capítol 8. Ho sé exactament, correcte, ho sé exactament perquè l'acabo de buscar, però és aquell capítol on Joey acaba amb un pavo al cap i al final del capítol està Mònic. Bueno, ja tenen dificultats per treure-li el gall dindi del cap. I al final del capítol no recordo per què, que és per algo... És que ara no recordo molt bé, però Mònica també se'l posa per fer la broma a Chandler.
És que jo recordava la Mònica amb el gallin del cap.
Amb les ulleres de sol.
Exacte, és veritat, aquest també està molt bé. En aquest cas, l'episodi que hem escoltat representa que la Mònica i el Ross discuteixen davant dels seus pares i es van desvetllant secrets que tenen guardats entre ells, que es delaten davant dels seus pares.
Així és.
Qui fumava marihuana...
Però els pares també els donen secrets, no?
No, o sigui, els pares estan rebent com tota la informació en molt poca estona.
Molt bé. Els dos germans s'estan humiliant entre ells.
És la millor manera. Tot de cop i així...
I després ja ho paeixes, no?
Clar, només el tema de pair-ho ja els hi porta temps i les broncades és més inferior. No passa
I més el dia d'Acció de Gràcies.
Claro, es perdona tot.
Una altra sèrie on evidentment hi surten és Les xiques Gilmore.
Okay, now practical question. How are we going to eat four Thanksgiving dinners?
How? Rory, what are we if not world champion eaters?
It's too much food.
It's not too much food. This is what we've been training for our whole lives. This is our destiny. This is our finest hour.
Or final hour.
No. Get inspired, and tomorrow I guarantee you we will be standing on the Olympic platform receiving our gold medals for eating. You're not Michelle Kwaning this.
Okay, four dinners.
Yeah, we'll skip the rolls.
That'll help. You know, we might want to consider not eating much now in preparation for our finest hour. A little fasting so that we can enjoy more tomorrow, hmm?
Unnecessary.
Yeah.
En aquest cas, la Lorela i la Rory es troben amb quatre invitacions per sopar. Acció de Gràcies, incapaces de decidir-se per una sola, assumeixen assistir a totes elles. La Rory, per la seva part, no va matricular-se a Harvard, però aquesta notícia bomba no la deixarà caure fins que l'alcohol hagi fet el seu efecte en l'última direcció a la que brinden per la celebració familiar. És molt divertit aquest capítol.
Molt bé. La sèrie Tardonenca?
Tardonenca.
Sí, està ben dit?
Jo és que... sí.
Per excel·lència havia de tenir un episodi dedicat a Acció de Gràcies, evidentment.
Sí. Oh, però quan... Ah, és veritat, clar. Oficialment l'hivern comença a principis de desembre, que sí?
El 21, no?
Ah, no ho sé pas.
21 de desembre comença l'hivern?
Sempre tinc el problema amb quan és el pas d'estacions, la veritat.
Bueno, a veure, crec que sí.
No, és una informació que no... Tampoc... O sigui, es pot sobreviure sense...
No depèn la meva vida, no, d'aquesta informació.
Bueno, és que de fet tu vas amb manera curta, faci fred o faci calor.
Bueno, però és que aquí fa molta calor, sempre, és ho dit.
21 de desembre.
Molt bé.
El dia, diumenge.
El dia abans de fer-nos milionaris.
Ah, sí?
Que és el 22, no?
Ah.
És que no jugo a la loteria tampoc, jo és no que jugo. Clar.
Si us toqui, us tocarà tots que no és a mi.
Jo no te'n donaré,
M'és igual.
Jo li he dit que li compraré un paquet de Coca-Coles.
Molt bé.
Jo amb això soc feliç.
Que no una necessite, setmana.
És que no necessite més, eh?
Una setmana. No, passa res, alguna cosa et donarem. Parem
molt bé, gràcies.
Anirem a sopar.
Gràcies. Una altra sèrie que avui rescatem per parlar d'Acció de Gràcies és Gossip Girl.
Eric's plan? Stealing your escort, leaving you stranded at the top of the stairs? It was all his idea. By the way, how do you find having a sibling? Someone whose sole purpose on Earth is to compete for your parents' love and attention?
If everyone could please find their seat.
I am so happy we're sitting next to each other, Rufus.
Excuse me. Cece, tell me everything about Rufus and Lily's wedding. I was boycotting the floral industry or I would have been there myself.
Tragically, I wasn't invited. Apparently, my son-in-law felt it better if I didn't attend.
Rufus?
Ma'am, it's none of your business.
You didn't want Lily's own mother at your wedding?
Fifth wedding.
But still.
Lily told me you were still too sick to travel.
Thank you, but I mean, I've been in remission since the middle of August.
But Lily didn't come home till October.
Oh, perhaps I'm wrong. It's hard to keep track. Wine?
Why does my mom have to stick her nose into everyone's business?
Oh, come on, Cece.
En aquest cas, el capítol és l'11 de la temporada 2 i diria que és dels sopars familiars en general amb més tensió i que pitjor acabi. En general,
doncs perquè... la música està molt mal escollida.
Sí, perquè
doncs,
sembla...
era la música de l'escena,
moment.
Sí, de l'escena. I... o sigui, és que cae fatal, fatal. La Blair espera passar les vacances d'Acció de Gràcies amb la seva família, però el seu pare, Harold, retrasa el seu vol a Europa i el seu nòvio i el nòvio de Leonor, Cyrus, es fa càrrec de la planificació del sopar, perquè planteja proposar-li matrimoni. A Serena continua ocultant el seu complex passat a l'Aaron després que ell li digués que també va ser alcohòlic i fester. Mentrestant, el Dan li demana a la Lily que l'ajudi a intervenir en la contínua disputa entre la Jenny i Rufus. I a més, bueno, que aquí no hi diu, és la parella en aquell moment de la Lily, que és la mare de la Serena, i en aquest sopar, esclat, o sigui, fet de tot, perquè són de famílies, o sigui, una molt burgesa i l'altra, doncs, classe baixa, i adéu, parella.
És que
vols
dir...
L'amor no pot tot a vegades.
És que vols dir que és bona idea, vist a la ficció, celebrar el sopar d'Acció de Gràcies?
No.
Home, per la...
perquè sempre se lia aquí, eh?
Sí. Per la ficció és el millor sopar de tots.
Això sí.
Per la sèrie és el millor sopar de tots.
Si vols mantenir la teva família, suposo que també és una mica com el nostre Nadal, no?
Sempre se fa la broma de que per Nadal, que enllaces tants dinars i sopars i actes generals familiars, doncs, són èpoques dures. Per mi no passa res.
No.
Tinc un entorn familiar on hi ha zero tensions als dinars i als sopars.
Això està molt bé.
No, jo també. Hi ha sopars i dinars, però són guais els meus Nadals, la veritat. No recordo cap...
No.
De algú que era xic i marxi. Això deu passar en algun lloc, no?
Sí, en alguna casa haurà passat. Ah. Jo tampoc ho he viscut, la veritat.
A veure, jo tant no,
lluïssim.
Però...
No.
Crits, algun hi ha hagut,
eh? Ah, no, crits no. Som una família de debatre amb calma i tranquil·litat.
Quina sort.
Sí, no, crits tampoc, a casa meva. A casa meva em refereixo i tiets i padrinets i companyies, eh? No, molta tranquil·litat.
Molt, molt bé, quina sort.
Sí, preciós.
Una altra sèrie, en aquest cas, evidentment, és Anatomia de Grey.
Kids are asleep. Is that turkey finally done?
It's all carved and put away. Amelia, it's freaking delicious.
That might be the nicest thing anyone's ever said to me. Like, today was... You are nothing like your parents.
En aquest cas és la temporada 2, episodi 9, va ser el primer capítol d'Acció de Gràcies de la sèrie, o sigui, el primer de molts. Izzy, que sap que són dates complicades i plenes de nostàlgia pels interns de l'hospital, decideix preparar un sopar d'Acció de Gràcies per animar-los a tots, però lamentablement sembla ser condemnada al fracàs, fins que la sort canvie.
Molt bé.
Com a sinopsi, sembla d'Antena 3.
Sí, està bé. No te creeràs lo que ocurrió després.
Exacte. I també una altra sèrie on apareix Acció de Gràcies és Lo Soprano.
Wonderful. I don't go down enough.
It's not what I heard.
About what?
Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about. Last night, Aunt Bobby brought me live piranha.
You believe that was a piranha? Come on.
That woman is not your aunt.
Libby, I warned you. Start that seat. Bobby's a sweet, sweet girl.
What the hell's the matter with you?
Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
Aquest capítol és el 8 de la temporada 3. Toni, Ralph i Cifaretto continuen barallats d'aquí que el segon li hagi refusat prendre junts una copa. Toni us sorprèn com un insult i cancel·la la invitació anterior al sopar d'Acció de Gràcies. La Carmela decideix inventar-se una història sobre el per què no es va fer la celebració amb l'objectiu de suavitzar les coses, però tot es desarme quan Jackie Jr. apareix a la casa per veure a Meadow.
Vaja. No el recordo jo, aquest capítol.
Jo no
és que penso que recorde de Los Soprano molt, molt, molt vago.
Jo també. Sento que l'hauria de tornar a veure en algun
moment.
Mare
de Déu. Jo no ho sento, això. En absolut. No? No, en absolut.
Jo ara ho sento, això. Ojo, lo que te diré, amb Los Soprano i amb Perdidos. Perdidos tinc ganes de tornar a veure-la. Ojo, El que fa el cap,
Si m'apuntessin amb una pistola, miraria abans Perdidos que Los Soprano.
Ah, Perdidos és entretingut. Ah,
sí.
Que no.
Sí, sí. No s'entén res, però no passa res.
Però és la gràcia de la sèrie. És la gràcia de la sèrie, correcte. No tenia ni punyetera idea del que acaba de passar.
Doncs acabem amb l'última sèrie. Aquí no vaig trobar fragments. Los Simpson, episodi 8, temporada 31. És Thanksgiving of Horror, edició especial d'Acció de Gràcies, que viatja al passat, present i futur de la celebració amb tres històries terrorífiques. La primera vegada que es va festejar i els peregrins van matar els gals d'indis. Homer compra una intel·ligència artificial basada en Marge i el resultat...
Marge. Judit.
Què?
Judit. March, no?
March, que no has mirat mai Los Simpsons.
No, no he mirat res.
Jo tampoc l'he vist mai, però sé que és March.
Mira, a partir d'ara el presentareu vosaltres.
Mira, pues que coses a dir. Primera temporada on vam fer dues Treehouse of Horror, perquè aquesta va ser, evidentment, la vam fer com una edició especial només per Acció de Gràcies. Que també... Jo penso que això, o sigui, abans a Los Simpson eren molt entretinguts els capítols antològics on jugaven amb la fórmula i t'explicaven històries que no es podien explicar en un capítol normal perquè tenien temàtica de terror o fantàstica o alguna cosa així. Això demostra també el forat negre creatiu on són Los Simpson després de tantes i tantes temporades que ja han de tirar de més d'un capítol d'antologies a la temporada per anar emplenant, per anar fent el cupo.
No, pobre,
res més d'això.
Pues, això és un senyal de que ho han de deixar córrer ja.
Sí, bueno.